Al matí, amb Raquel García. I once would receive invitation. L'alegria de viure. Cocktails on top of the Ritz.
I si sou seguidors d'aquest programa, sabreu que quan sona aquesta sintonia ens fixem en aquelles històries de persones sabadellenques singulars que ens aporten aquell punt de l'alegria de viure tan necessari a dia d'avui. I ho fem, com sempre, de la mà del nostre col·laborador, l'historiador Josep Alavedra Bosch. Bon dia, Josep.
Hola, Raquel. Com estàs?
43 primaveres, eh? Ai, alegries, jo ja, primaveres. 43 alegries aquesta temporada. Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Com el licor, que diuen el quinto. El licor, 43. I, bueno, que sembla ahir, eh? Ara pensava, quan et sentia així, que sembla que vam començar ahir, ja 43, eh? Hem fet tot aquest recorregut, acompanyats de somriures, de gent sempre especial, com tothom, i res, que ha sigut un plaer, no? Ha sigut... I sobretot un aprenentatge. Com jo penso que avui també aprendrem molt, moltíssim, perquè el nostre convidat d'avui és una persona que també hem compartit espais amb ells. També hem estat, doncs, això que deies, també a l'Acadèmia de Belles Arts. El nostre convidat d'avui, jo diria que és un arqueòleg, que ell mateix també es defineix així, un arqueòleg de la pintura, eh? Si és una miqueta casolanament, seria un Indiana Jones, eh? Amb el bon sentit de la paraula, i que ell el que fa amb la seva obra és amb les seves pintures, això ens ho explicarà millor ell, és una miqueta fer servir la pintura, i ens parla amb la mateixa pintura, amb la mateixa pintura ell ens parla, en aquest sentit, doncs fa servir materials que altres artistes doncs, són sobrers, com per exemple gotes, inclús els draps que d'això que s'embruten els pinzells, bueno, no que s'embruten, que impregnen els pinzells, doncs també els utilitza, etc. I crea, doncs, la seva obra. Una obra, doncs, que té elements, està molt influenciat pel món del còmic, pel seu món simbòlic, i també grafit. És un grafitero. També ha anat pel carrer pintant parets, que tenim amb uns amics comuns, Raquel. I, a més de tot això, és una persona universitària, llicenciat, amb màster, tot això ens ho explicarà bé, i ens ho explicarà millor ell. I és una persona doncs, molt modesta i és una persona doncs, que ha exposat a moltes galeries, tant d'aquí, tant al Museu d'Art, a Impactes, a Barcelona, internacionalment, també ha fet estats fora, ha estat, per exemple, a Pequín. És a dir, és una gran persona, un gran artista i, a més, també col·laborador d'aquesta casa.
També col·laborador d'aquesta casa, i abans de presentar el nostre convidat, el que fem és a posar-nos en context, en altres alegries. Ens va visitar també el periodista sabadellenc Plàcid García Planas, i aquesta va ser la seva recomanació.
Jo us recomanaria un noi que es diu Gerard, que és pintor i treballa molt a Xina.
El Gerard Torres Sant Martí?
Sí.
Hombre.
Ja ha passat per aquí.
Té una secció al matí,
es mereix
una alegria.
Una alegria,
sí. Ell sempre porta,
artistes
i fa molt bona feina.
Jo crec que és molt interessant.
Apuntem el Gerard Torres Sant Martí. Crec que no li agrada molt fer de protagonista, però...
Sí.
Doncs a Gerard Torres Sant Martí, bon dia i benvingut al matí. Avui no al Cub Blanc, sinó a l'alegria de viure.
Sí, avui... Bueno, moltes gràcies per invitar-me i també per que el Plàcid m'hagi recomanat. I felicitats també pels vostres 43 programes, que déu-n'hi-do. N'he vist algun, li comentava abans al Josep, vaig sentir el del Jordi Roca, que també va estar molt bé, la veritat.
Aquesta temporada una mica típica, perquè, clar, evidentment, per la pandèmia doncs, no us trobem a l'estudi, no? Fem aquestes entrevistes a través de les pantalles, però almenys mantenim doncs, aquesta alegria de viure, no? Com a fil conductor.
Sí. Es troba a faltar també la presencialitat a la ràdio, perquè jo també des de que portem, no sé si 3 o 4 anys fent els programes del Cub Blanc, Raquel, 4
des de l'inici, tu.
Pues, també és molt maco perquè he fet venir gent de fora de Sabadell i invitar-los a la ràdio Sabadell pues, també li dona una dimensió, una feina no?, que es nota a nivell local.
I tant, nosaltres us enyorem, eh? A tota la gent a l'estudi. Esperem que de cara a la propera temporada veure si millora la situació i podem tornar doncs, a aquesta presencialitat que tant desitgem. Comencem fent aquest viatge en el temps per l'inici. Explica'ns els records d'infantesa. Tenim moltes sorpreses, o sigui que avui anirem una mica doncs, ràpid amb la biografia. Però explica'ns això, quants éreu a casa, els pares que feien, no? A què es dedicaven...
I a on vas néixer, clar, a on vas néixer.
Sí. Oh, és molt curiós, perquè jo, quan era petit, tenia, entre cometes, una mica de trauma, perquè en el DNI em posava que jo havia nascut a Sant Cugat. I llavors, jo crec que molta gent de Sabadell, no érem nascuts a Sabadell, sinó érem nascuts a Sant Cugat, perquè vam néixer a l'Hospital General, i llavors, quan tu naixies la teva partida de naixement, et posava on havies nascut. Llavors, a mi em sortia Sant Cugat. Llavors, jo pensava... jo visc a Sabadell, però realment sóc de Sant Cugat. I molts companys meus, molts amics, els hi passava el mateix. El meu pare va canviar, ho va fer canviar, perquè vam néixer a Sant Cugat, però de l'hospital. Però realment sempre he viscut aquí, vull dir, no m'he traslladat mai enlloc.
Ah, però ho tens canviat.
O sigui, Sabadellenc de Son Carrer.
Però en el DNI anterior, aquell que era de paper, em posava Sant Cugat. No? Jo pensava... Hosti, quina mala pata, no? Vaig néixer a l'Hospital de Sant Cugat, hauria pogut néixer a l'Hospital Taulí.
Bueno, també el Sant Cugat també és bellesa, eh? També els de Sant
això
Cugat.
Sí, veus? Amb
també alguns ens escolten que no se'n tornavi, eh? Sant Cugat, també amb el monestir,
però
també
això...
terra de grans artistes.
Sí. I, bueno, jo, pràcticament, quan vaig néixer, es pot dir que al cap de 4 anys vaig renéixer. Perquè em van operar, vaig ser operat de cor, jo vaig néixer amb una... petita... Bueno, a l'artèria aorta, la vàlvula de l'artèria aorta la tenia trencada i me la van cosir. I bueno, vaig estar un any a l'hospital, o potser menys, eh? No recordo exactament. Però sí que vaig renéixer. Quan m'ho expliquen, jo a vegades... Jo vaig al meu doctor, el doctor Rissec, el meu cirurgià va ser el doctor Molet, i el doctor Rissec m'ho diu, quan tu eres petit, aquestes operacions de cor eren la primera vegada que s'estaven fent aquest mètode, que era que em bombejaven el cor, em van fer una operació cor obert, i em bombejaven la sang amb una màquina. En aquell moment era bastant innovador. No? I clar, ho penses i has de patir. No? Deia, hosti, com pot ser? No? Com funciona? Vull dir, em feia moltes preguntes.
I quina edat tenies?
4 anys.
4 anys, Déu-n'hi-do, eh?
4 anys, sí.
I a més...
Ets fill únic?
Al cap de 5 anys va néixer la meva germana, l'Ariadna, i bé, bueno, ja estava potser bé, diguem-ne, sí.
Doncs escolta, ara que parles de la teva germana, ella sempre diu que ja apuntaves maneres, eh? Que de petit ja t'agradava molt dibuixar, pintar, i doncs ha volgut compartir alguna de les anècdotes de les moltes experiències viscudes.
Un d'ells és els divendres de pel·li sorpresa, que a l'hora de sopar, els divendres, era el dia de la pel·lícula sorpresa. I el Gerard escollia una pel·lícula que jo no sabia quina era i la mirava mentre sopava. Però sempre, sempre, però sempre veiem Aladdin el retorno de Jafar. I, bueno, crec que el dia d'avui encara podria dir els dies d'aquella pel·lícula perquè cada setmana veiem la mateixa. No, però en especial tinc molts records que el Gerard dibuixant i jo volem fer el mateix que el meu germà gran, doncs també. Però, bueno, jo ho intentava. Està clar que no sortia el mateix. Ell sempre va amb la llibreta de dibuix, vagi on vagi, i no es pot perdre l'oportunitat d'immortalitzar qualsevol cosa que li cridi l'atenció o que li generi una inspiració o creativitat. Recordo sempre que hem fet algun viatge familiar davant d'algun monument o paisatge, ell busca un racó des d'on s'ho mira, des d'on mirar-s'ho, es para i fa el dibuix d'allò que veu. I sempre està, al final, està envoltat de tot de persones que es miren com està dibuixant el que tothom està veient. I, bueno, aquests moments són... El recordo com si poguessin ser ahir, perquè el recordo perfectament. Eren uns moments molt emocionants per mi. Perquè és com, oh, tothom està mirant el que fa el meu germà. Per mi, el sentiment que transmet el Gerard a les persones amb el seu art i la seva passió cap a l'art, no sé, és indescriptible. És com màgia.
Una abraçada a la teva germana, l'Ariadna.
Molt bé, una abraçada, sí, sí.
Ben forta, quina estima, ben forta, ben us forta. He imaginat, veient les pel·lícules els divendres, sí. I també sí, dibuixant. Sí. No sé si sempre vas tenir aquesta inquietud, no? Abans explicaves que ja, doncs, amb aquesta operació que et van fer de petit, i després em sembla que et van fer un parell més, no? Sí. Em sembla que amb els ulls, no? La vista?
Els ulls, sí, sí, em van operar dels ulls també. Aleshores, el que m'ha... El que ha explicat l'Ariadna és veritat. Era una època de VHS, no? Teníem tots els VHS, les col·leccions i bueno...
Del vídeo.
I jo de petit, jo me'n recordo, ara és una cosa que no faig, no sé si tindria massa sentit tornar-ho a fer, però jo feia laberints i després els resolia jo mateix, no? Jugava amb els meus propis dibuixos i això, a vegades, penso, ostres, m'encantaria tornar a trobar aquests laberints fets. A vegades he mirat a caixes, clar, fa molt temps, no sé què se'n va fer de tot allò. Però hasta el tornaria a completar, no? És a dir, aviam quina història em muntava, no? Uh-huh. I la meva germana també pintava, dibuixava bastant. Jo me'n recordo quan era petit que jo pensava, dic, ostres, ella li agrada pintar, li agrada dibuixar i bé, i hagués posat també la mà al foc que potser ho acabaria sent d'artista.
Perquè això que dèiem ara amb la Raquel, això, diguéssim, aquesta passió, aquesta inquietud artística, d'on et ve? Quin record tens, primerenc? A la família hi havia algú? Ja et ve de...
Sí, la meva mare era... Bueno, és molt artista, pobra, ara tampoc no té massa temps per dedicar-s'hi, però s'hi ha dedicat bastant. I molta gent que veu la seva obra diu, ostres, el que tu fas s'assembla molt, no?, a el que la teva mare fa. També, segons el germà de la meva àvia, també era molt manetes. De fet, es va construir un avió que estava a l'aeroport de Sabadell, que es deia Colibrí, i que la meva, bueno, ens consta que està allà, no sé si quan vam fer aquesta remodelació del Museu d'Aviació està exposat, però es va construir un propi avió que volava.
Ah, doncs hi anirem un dia allà a l'aeroport, que el restaurant es menja molt bé, Raquel.
Això també és una bona excusa, Un bon menjar.
L'avió, amb el Gerard, no?
Sí, sí.
Gerard. Quan vulgueu.
Doncs sí.
Investigar-lo de l'avió.
Quan vulgueu.
Mm. I llavors, sí. Gerard, explica'ns, a banda de, clar, totes aquestes influències que ens explicaves, no? Tu vas estudiar a l'escola Enric Casasses, no sé si eres molt bon estudiant o no, i després d'aquí passes a l'escola industrial, no? Que és on es desperta una mica la passió pel món del grafiti.
Sí, jo considero que no vaig ser gaire bon estudiant, bàsicament perquè sempre m'ha costat molt concentrar-me i inclús ara em costa. A vegades em poso a estudiar i, ostres, jo necessito molt temps allò per entrar en el tema i tot plegant, no? I jo, quan vaig entrar a l'escola industrial, va ser conèixer tot un món nou. Vaig conèixer gent a perfils de persones molt diferents que jo. Hi ha l'Enric Casasses també, jo crec que les escoles públiques és el que tenen, no?, que coneixes gent de tots els estats socials pràcticament, i jo et farà gràcia això, Raquel, jo de petit volia ser locutor de ràdio.
Què dius?
Sí, jo de petit volia ser-ho sense saber inclús que existia el món professional de l'art, I ho tenia com molt clar, no? I a l'ESO vaig conèixer un noi que es diu Pol Brinon, també d'aquí Sabadell, uh-huh, de família francesa, que ell, pues, em va començar a ensenyar el món del grafiti. I bueno, pues, ens vam animar junts i vam començar, pues, això, el típic que vas fent firmes. I bueno, a partir d'aquí, pues, gràcies a això, diguem-ne, vaig tenir clar que més endavant, pues, m'hi voldria dedicar al món de l'art.
Bueno, i al final vas arribar també a la ràdio, al final també el somni.
Sí, això m'ho diu la Júlia, que diu, més o menys, tampoc no has anat, no t'has desviat massa, perquè he pogut tenir l'oportunitat de que la Raquel i Ràdio Sabadell confies en mi per fer aquest programa del que fem els dijous, en relació amb l'acadèmia, però sí, jo encantat, la veritat.
Doncs també ho volia comentar, que realment, doncs, has fet d'aquest somni, no?, una realitat, i que realment, doncs, transmets aquesta passió, per l'art i també, doncs, per aquest mitjà de comunicació que jo crec que ens enamora. a tots. Ara parlaves, no?, de l'escola industrial. D'allà tens també molts amics. Nosaltres, doncs, ara volem que escoltis el Pere Oliver, que també, doncs, és amic de l'escola industrial. Has viscut molts moments, moltes anècdotes, i ell ha volgut compartir una que diu que es repeteix sempre que et convida a la seva casa.
A veure.
Ell és una persona que li agrada molt palpar les coses, vale? Amb les mans, tocar-la, com a artista que és, doncs li agrada modificar les coses, veure formes, com quedaria millor, això aquí, això en allà. I bé, doncs sempre que se'n va de casa haig de fer un checklist, perquè em trobo sempre les figures canviades de lloc. Tinc una figura, doncs, d'un Batman, que estic fart de dir-li que, bueno, que sempre que ve a casa, doncs, em el trobo, doncs, amb el cap girat, amb els braços enlairats, com si estigués volant, i bueno, està molt bé, és graciós, però bueno, ja m'emprenya una miqueta. Però bueno, i bueno, després, quan arriba l'època de Nadal, tinc un pessebre, pues ja us podeu imaginar, com a artista, doncs, m'ho capgira tot. Em trobo a... Pues, a lo millor treu el nen Jesús i em trobo un porquet allà dins. Em trobo tot modificat. Així que, bueno, si teniu pensat convidar el Gerard a casa un dia, doncs haureu de fer un checklist per veure que tot allò estigui en el seu lloc. Doncs res, que vagi molt bé i una forta abraçada. Gerard, petons.
Doncs una abraçada ben forta al Pere. M'imagino, eh? Gerard, o sigui, ho canvies tot, eh?
L'important és que no ho trenqui.
Això és important, evidentment.
Això és important, perquè també a casa, una vegada, els meus pares van comprar un cargol d'aquests prehistòrics molt grans, de no sé quants anys, i jo també tocant-lo se'm va trencar.
Ostres!
El meu pare es va enfadar, i hosti, Gerard, és que no es trenca amb jo què sé, amb 1.000 anys, i va, i tu, i el trenques. I vaig dir, tens tota la raó.
Home, si fos això el Massinger o un d'aquests és més recuperable, eh? Però un...
Haig de dir que el Batman que parla el Pere és que és enorme i donen ganes de...
Sí, no? Ja m'imagino, no?
Sí, és un Batman.
És com el Robin, ha d'entendre que tu ets el Robin d'aquell Batman i que necessites experimentar, crear i tocar, no? Com deia, això és el que teniu els artistes. Escolta, parla'ns també de la teva, doncs, estada a la universitat, no? Quan estudies Belles Arts, suposo que aquesta és una etapa, igual que, doncs, es va despertar el món de l'art urbà a l'escola industrial, suposo que quan comences la carrera també, doncs, és com tot un univers, no?
Sí, jo vaig acabar a l'ESO i volia jo fer un mòdul, però els meus pares em van insistir que no, que fes batxillerat, Em vaig estar cursant el batxillerat social durant un temps, i jo vaig veure la pissarra plena de números, matemàtiques, i vaig dir, no, això no, és que no puc. Bueno, jo ni números ni lletres, no? Sempre tinc unes faltes d'ortografia collonants. I després, bueno, vaig començar-m'ho a mirar bé i vaig veure que hi havia el batxillerat artístic, vaig cursar el batxillerat artístic al Vidal i Barraquer, vaig tenir una professora que jo li agrairé sempre i me'n recordaré sempre d'ella, que és la Sabrina Sampera, que ella és el seu pare, tenia la galeria d'aquí Sabadell a l'Intel·lecte, una galeria molt maca.
I tant. Gran sala, l'Intel·lecte.
Molt maca. I, de fet, allà vaig veure la primera exposició, jo, la primera inauguració, que va ser del David Papell.
Hombre.
Que és familiar meu, per cert.
Ah,
sí? Familiar meu, sí. La seva dona, la Eva, era la cosina de la meva àvia.
Ah, caram.
Ella va morir. I, bueno, jo estic molt content, no?, del vincle que tinc amb el David, perquè també és un pintor que jo penso que molta gent de Sabadell el coneix, moltes persones tenen obra seva, també cal reivindicar, perquè ara, pues, potser no té tanta activitat com havia tingut, però és un referent de la pintura local, el David Papell. I, bueno, la Sabrina, que regentava la Galeria de l'Intel·lecte, doncs a mi em va ensenyar, doncs, el que era l'art modern, no? L'art modern en les belles arts, no? Els artistes, sobretot expressionistes. Va ser una professora que em va ajudar molt amb el tema de poder explicar, poder trobar la meva manera de pintar i de dibuixar, no? I bé, me'n recordo molt bé d'ella i gràcies a ella ara pues, també en part em dedico al que em dedico.
Clar, perquè abans d'això també havies anat pel carrer fent grafitis, no? Fent
sí, tota la... sí, sí. Jo la veritat que jo m'havia ajuntat molt al carrer, en places, suposo que ara també s'està fent. Jo a vegades al tornar de la feina veig molta gent jove als carrers.
I amb algun túnel de la Gran Via també, no?
Ah, això també. Els túnels de la Gran Via era, jo crec, la posada en escena de les primeres firmes i les primeres pintades, no?, que un feia. Era un lloc una mica amagat, però que la gent coneixia i pues, anava a visitar pues, a veure què es cuia. I també veies a referents del grafiti local, no?, que després, més tard, vaig arribar a conèixer personalment. I ara, quan ho penso, clar, en el seu moment ja deia, ostres, aquesta persona, no?, quina admiració, el veies en un lloc i a l'altre. I després, quan et vas fent gran, que vas entrant en el món, doncs els acabes coneixent personalment i bé, és molt mal.
Sou una bona cantera, diguéssim, de grafiteros, de gent de carrer, d'aquest art.
Jo crec que el grafiti al Vallès és molt interessant pel fet de ser perifèric de l'àrea metropolitana, no? Jo recomano una cosa, que és l'estació de la Renfe del centre. Uh-huh. L'estació era molt llarga. Quan tu entres a l'andana i entres al tren, o sigui, l'andana continua.
No s'acaba mai,
és molt llarga. Llavors, quan tu passes la part de il·luminada, que et trobes la part més fosca, allà eren les primeres andanes, suposo, que jo no vaig viure, però a vegades he anat a xafardejar i veus firmes antigues, no? Que això, en el fons, pues, també és història. Bueno, no, al fons no, és que és història.
És patrimoni.
És patrimoni del grafiti. I molts d'aquests artistes pues, venien de barris perifèrics, inclús d'estar de Sabadell o de Barcelona.
Exacte. A més, això ja ho deien el Simon Garfunkel amb els Sons del Silenci, que totes les parets dels metros i dels xos us sentia tota l'expressió dels profetes, no? On hi ha tota l'art, tot això que deies de l'andana de la Renfe, això realment és històric, eh?
Sí, jo crec que és molt interessant les subcultures, perquè en el moment en què, jo penso, les ciutats industrials es van començar a fer més habitables, diguem-ne, van quedar reductes, allò pues, com serien els no-llocs, no?, com deia el filòsof aquell. I llavors, doncs, allà és on passen, moltes vegades passaven coses importants, interessants, no? I veus com a vegades es palpa més vida que no pas en els centres mateixos de les ciutats.
La fàbrica d'aquella del Ripoll, també, aquella pintada que hi ha allà, la Rol del Ripoll, també.
Sí, no, no hi he anat mai per allà. Sí, conec que és una fàbrica que sí que és antiga i que i bueno, hi han tot de pintades, però no hi he habituat, si no és més per passar per la vora, entrar-hi no hi he entrat.
Bueno, total, Raquel, que hem d'anar a l'aeroport i hem d'anar sota els túnels de l'andana de la Renfe.
Jo crec que hem de fer tota una ruta, perquè també haurem d'anar al seu estudi i veure, doncs, això. Jo crec que hauríem de fer com un itinerari, per veure tot aquest patrimoni que dèiem, que és veritat que l'art urbà, doncs, en els últims anys s'ha posat més en valor, no? Però quan explicava el Gerard que era jove, la veritat és que els artistes fins i tot estaven molt perseguits. Ara, després, si voleu, en parlem. Posem una de les primeres cançons que has recomanat i després ens expliques per què, Gerard. A veure, explica'ns per què has triat aquesta cançó com a banda sonora també de la teva vida, que jo sé que és difícil, triar només un tema.
És difícil, és molt difícil. Penso que aquesta cançó és d'aquestes que no saps ben bé per què, te la poses sovint, no?, cada X temps, i em fa com volar, no? La vaig sentir, aquesta cançó, a una inauguració d'una exposició que va fer justament el meu company d'estudi a una galeria de Barcelona, que es deia Mood, crec, i ja pues, amb el Chatham, jo a mi em treu foc sempre, perquè la que trobo una cançó que m'agrada, activo el Chatham ja la registro i la meva playlist és justament el que he anat registrant doncs, al llarg dels meus dies, no? Que he sentit alguna cançó que m'agradava per algun motiu concret i aquesta em va agradar molt. Sincerament, d'aquest grup no escolto massa més, però aquesta és d'aquestes que m'encanta.
També pots fer allò, la performance de posar el Shazam i anar pel carrer amb bici, allò corrents, i esclar,
sí,
el
t'agafi,
aviam quins sons t'agafa, no? I llavors que t'ho converteixi en la cançó, no?
Seria... Mira, l'altre dia estava fent un cafè al costat de l'acadèmia i veu vindre els de Ràdio Sabadell, va vindre una noia, hi havia unes dones aprenent alguna cosa, i li van preguntar, escolta, digue'ns una cançó que t'agradi molt. I en aquell moment, a la botiga del costat, estava sonant una de David Bowie. I dic, si em venen a mi i em diuen quina cançó m'agrada, li diré, pues mira, justament aquesta que sona ara.
Veus? Va. Igual era la Starman, no? Starman.
Pot ser que sí.
Raping in the sky.
La música, el poder que té, com ens transforma, ens aboca, ens fa viatjar, i nosaltres seguim viatjant, descobrint l'alegria de viure del Gerard, i ara que feies doncs, aquest apunt de l'Acadèmia de Belles Arts, clar, evidentment, centre neuràlgic, no? Entres a treballar el 2017 com a dinamitzador, però de fet feia molts anys que ja treballaves, em sembla que des del 2014, com a professor, i clar, per les teves mans o per les teves aules, no? Les teves classes han passat molts alumnes.
Hola, em dic Martí, tinc 12 anys i el Gerard ha sigut el meu professor de l'Acadèmia de Belles Arts aquests 3 últims anys. M'ho he passat molt bé amb ell i hem fet coses molt xules, però si hagués de destacar algun moment o alguna cosa que m'hagués agradat més que altra, seria un any, no? Doncs que vam anar a pintar una paret amb grafiti i doncs que primer la vam pintar de blanc, vam fer esbossos i finalment doncs ens va ensenyar a utilitzar l'esprai, que em va agradar molt. I bueno, doncs gràcies per tot i adeu.
Bueno, ens coneixem de quan jo era alumne de l'Acadèmia de Belles Arts del taller i tu vas ser el meu profe, doncs això durant alguns anys. I res, només que estic content que després de tots aquests anys de sent alumne, bueno, tu sent el professor i alumne i ajudar-me una mica a desenvolupar-me en l'àmbit artístic, doncs ara tinguem així una amistat i puguem parlar i continuem mantenint una relació. Una abraçada i records.
Doncs una abraçada al Martí i al Marc, que han volgut col·laborar i destacar la teva part com a docent, que també volíem doncs, posar-la en relleu.
Doncs són dos alumnes molt estimats. El Martí aquest any ja plega. Bueno, continuarà fent arts plàstiques, però a la seva escola. I el Marc doncs, va arribar un moment també que ja tenia doncs, una edat. Jo el taller que faig és fins a 17 anys, i després, bueno, diguem-ne que un cop arriben als 18 passen a un altre taller o senzillament pues, ja no tenen més ganes de fer-ho per qualsevol cosa i ja està. Però he tingut bona relació amb els alumnes, sí que ho considero. A mi em passava que quan jo tenia professors em costava molt tenir algú personal amb ells, per molt que me'ls apreciés, i ara quan veig els alumnes que han arribat a algú personal amb mi, me n'alegro, no? Perquè han sigut també valents, perquè a vegades la figura del professor, no, es veu com molt distant, perquè, clar, estàs a l'aula, el professor té un objectiu, que és ensenyar, i fora de l'aula és difícil, no, entablar alguna cosa. I penso que a Belles Arts m'ha passat, no? També amb la Zou, també és una noia molt estimada per mi, va començar la Massana no fa massa, i jo veure que han acabat el curs que jo donava i s'han enfocat cap a l'àmbit artístic, per mi també és un logro, perquè veig que ha servit d'algú el que jo els he ensenyat.
De fet, suposo que en això està d'acord el Josep Alavedra, que també és professor, no? La importància de transmetre coneixements, aquesta passió, no?, per aprendre, però també doncs, aquest lligam, no?, de gairebé doncs, el mentor, no?, de guia, d'acompanyant.
Sí, no, és això, és una de les coses que entusiasma, no? Perquè normalment sempre s'acaba aprenent més que ensenyant, eh? Normalment sempre aprens més dels alumnes del que tu ensenyes, perquè el que tu ensenyes està als llibres, està això, però o sigui, aquella mirada sobretot dels nens que són petits, jo fa molts anys també havia fet aquestes escoles, aquella mirada innocent, no? aquest material sensible que són les persones, no? que veus aquella il·lusió, no? Això és, vaja, no té preu, no?
Sí, inclús com a alumne, moltes vegades aprens més dels teus companys que no pas del professor, no? I això també és molt maco. O, per exemple, grups s'acaben, a vegades, això passa potser més amb les classes d'adults, no? Que s'acaba entablant un grup entre professor i alumnes, que aquí després els papers s'esborren, no? Sembla que se'n van. Després, per exemple, a l'acadèmia et trobes, no? Que els grups d'adults se'n van a fer sopars i és molt maco tot això, que pot passar, no?, a les aules.
Doncs mira, ara que parles també dels grups d'adults de l'acadèmia, també, evidentment, doncs, hi ha una professora, la professora del Seminari d'Art, la Rosa Dopazo, amb qui compartiu doncs, això, aquesta passió, aquest espai i fins i tot també doncs, a la secció a la ràdio, que també ha volgut destacar la teva tasca com a professor.
El Gerard és un bon mestre. I un bon mestre és aquell que potencia els seus alumnes. En aquest sentit, no sé si heu anat a veure l'exposició de Belles Arts. L'espai de baix el compartim el seu grup i el meu, els jovenets i les persones que parlem d'història de l'art. I és molt curiós perquè ell tenia les idees molt clares a dintre del cap. Era, Rosa, tu no et preocupis, tal, jo tinc pensat muntant aquí això, tu quin espai vols, tal. Bueno, ja es veia que tot l'espai el tenia ell ben localitzat a dintre del seu cap, però el més bo del cas és veure aparèixer la colleta de nens i nenes i fer-los fer el muntatge, com els feia fer el muntatge amb ells, de manera que finalment ha quedat un espai preciós perquè es veu el resultat final amb les obres dels alumnes penjades a les parets, però a més es veu, que és el que a ell li interessa, a tot el procés a base de tota una sèrie d'elements treballats pels alumnes que queden al damunt d'una taula. I quan ells es miraven allò, notaves com el Gerard els havia fet, els havia sabut transmetre que s'havien de sentir satisfets d'allò que havien fet. I això és el més bo que un mestre pot fer pels seus alumnes. Suposo que la paraula seria empoderar-los.
I per empoderar-los, clar, cal tenir capacitat també d'escolta, i és una de les virtuts que la Rosa també destaca i que també ens aproxima a un altre àmbit.
I en aquest sentit és curiós veure com una de les coses més boniques que jo he sentit és el moment previ al programa de ràdio. Rosa, anem a fer un cafetó. I aquest anem a fer un cafetó es convertia en un espai de diàleg sobre art, sobre artistes nous, sobre artistes ja consagrats, escultura, pintura, i notaves la immensa capacitat d'escoltar i també d'argumentar que té. La qual cosa fa que el diàleg sigui molt fàcil i que sigui un gran generador de tertúlia i un gran generador d'un ambient distès i on és fàcil comunicar idees.
Doncs això és important, Gerard, el que explica aquesta capacitat, no?, de també doncs, a generar idees, no només entre els alumnes, sinó també els artistes o aquí, quan vens al programa, no?, entre els nostres oients.
Jo, al final, també trobo que el món de l'art és un àmbit molt social, perquè o sigui, parteix d'una cosa, no?, per acabar arribant a una altra. I això jo ho havia vist, per exemple, amb l'Alfons Borrell, no?, que quan entablaves conversa amb ell sobre la pintura i acabaves parlant de la vida. I em sembla molt, 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 molt bo això.
Exacte, i això, una de les coses lligant-ho amb això, no, de, per exemple, ja que parlaves de l'Acadèmia de Belles Arts, també recordar, bueno, que també ho pots comentar, que l'Acadèmia de Belles Arts neix a finals del segle XIX, no? I han passat, bueno, han passat moltíssima gent, però jo penso que, a part d'èpoques determinades, aquí l'Acadèmia s'ha aconseguit això, no? Això que acabes de dir ara de l'Alfons Borrell, no? Que a vegades més la part artística, per dir-ho d'alguna manera, és la part de la persona, no? El que aquella persona parles amb l'artista, no? El que t'explica de les seves vivències, que després això es transmet amb l'art, no? I aquí l'Acadèmia sí que ha aconseguit fer aquest cenacle, no? En el bon sentit de la paraula, no?
Jo crec que l'Acadèmia ha tingut moltes èpoques.
Exacte.
I moltes vegades, quan estem en present, no, costa molt fer una anàlisi i veure què està passant. És quan ha passat un temps que ho veus en perspectiva. I justament, no, jo, de la meva feina que jo he anat fent a Belles Arts, en quant a gestió sobretot, jo valoro aquestes troballes que jo he fet, aquestes persones que jo he conegut, no, que han anat passant per allà, artistes que jo havia sentit també a parlar d'ells i he acabat parlant amb ells. I això, pues, em sembla una cosa molt important i també molt a destacar. Sempre ho he vist així. Jo sempre m'he sentit orgullós també de ser soci de l'Acadèmia, ho vaig ser abans d'inclús ser professor, perquè sé que hi havia una història al darrere i al final les persones ens hem de vincular amb grups, no? Ens acabem formant part de grups depenent de les nostres afinitats. I l'Acadèmia, doncs, tenint en compte la història, no?, que ho parlàvem abans, Josep, que té, doncs, jo sentia aquesta necessitat, no?, de formar-ne part.
Entre moltes coses, a part de la xemeneia del Mireia Hamburguès que hi ha allà a l'Acadèmia, de la xemeneia...
Fantàstica.
És la, sense anar gaire lluny, només per citar-ne una, ara que en parlàvem, això que deia, és la Sala 3, no?, que va ser internacionalment, Fina Miralles, la gent que ha passat... una miqueta, no? Tot això jo penso que és molt...
És molt important.
Sí, jo crec que hem de, malgrat tot, a Sabadell, hem de sentir orgull perquè si alguna cosa ens queda és la història. Veurem en el futur què estem generant ara. Però sí, o sigui, la Sala 3 jo crec que va ser una època molt fructífer. Tampoc es tracta d'ara emular, intentar que passi el mateix, però tenir-ho en compte i, sobretot, reivindicar-ho, no?, sovint, perquè a vegades, si no, ens oblidem del passat i malament.
Doncs això és important, el que dius, Gerard, posar en valor, no?, les nostres arrels, el nostre llegat, el nostre patrimoni, no?, d'on venim. I això, doncs, per tenir la força, no?, per viure aquest present, que tampoc és fàcil, el moment actual que viviu els artistes i tots en general amb aquesta pandèmia. Ja vam parlar també amb el president de l'Acadèmia, que ha estat una temporada complicada, i malgrat tot, doncs, allà vosaltres picant pedra i mantenint, doncs, l'activitat amb les limitacions, evidentment, que hi havia, doncs, marcades pel Procicat. També volíem parlar, doncs, del teu estudi. I per això, doncs, el que farem ara és també, doncs, escoltar un altre artista que a més també parla de la vostra passió per l'art i també per aquest mitjà, per la ràdio. Amb ell, doncs, comparteixes, com dèiem, estudi, és l'Eme.
Gerard, què passa, tio? Com va? Res, tio, l'altre dia em va contactar la Raquel i em va explicar aquest homenatge que volíem fer a la ràdio, homenatge a Marescut, I no m'he pogut estar d'enviar-te un àudio, tio. Bueno, ja portem molts anys compartint estudi, i encara més anys compartint aficions, Entre elles la ràdio, perquè això s'ha de dir. Com ens agrada comentar els podcasts i començar a passar-nos links mentre fem la paradeta del cafè, Això que no falti mai, Una miqueta d'inquietud i ganes d'aprendre. Bueno, però ja està. Canviant de tema, tio. Avui passes per l'estudi o no, tio? És que s'ha de regar, tio. Les plantes estan malament, tio. Van amb cantimplora. Vinga, va. Digue'm algú si baixes.
Quina gràcia. És que el tinc aquí.
El tens aquí al costat?
M'ho esperava. Més o menys, sí.
Gerard està aquí a l'estudi, l'estem veient, està mirant endavant, enrere, aviam, per aquí a l'estudi, sí...
Bueno, és que clar, ell en sap molt de plantes i flors. La seva parella és la Laia Claramunt, la vam portar una vegada a la ràdio també, i bueno, és que ho veu de seguida. Si les plantes necessiten aigua, no cal mirar gaire bé la terra, vull dir, ja si es veuen pansides d'alguna manera ja s'ha detectat ràpid. Llavors, a mi m'agrada molt regar-les i la veritat que fa bé de recordar-me.
Home, i explica'ns això, tens l'estudi, comparteixes aquí l'estudi, aquí a Can Feu, saps? Que treballes aquí a l'estudi de Can Feu, no?
Sí, aquí, de fet, fa 2 setmanes vaig fer una exposició de treballs, veus? Vaig invitar a gent allò coneguda, propera, perquè també coneixessin l'espai i, bueno, veiessin la meva obra. I sí, aquí és el meu cau, no?, com deia el Jordi Roca. I estic molt content, penso que sóc molt afortunat. De fet, una de les persones que em va invitar a compartir estudi ja quan vaig començar a entrar va ser el Fran. Vam arrencar amb el Jordi, un noi que ja no hi és, però per aquí ha passat molta gent interessant també. I bueno, és el que diem sempre, no? Nosaltres creiem en aquesta... amb aquest panorama de Sabadell, no?, que aparentment sembla que no existeix, però que hi és, que és doncs, la creació artística potser més descontextualitzada del centre. I jo crec que, bueno, tothom coneix el que està passant a Hospitalet, no?, que s'estan reconvertint moltes naus industrials en centres de creació, i bueno, seria un somni que pogués passar a Sabadell també.
Però el moment és bo, no? Bueno, sempre. Això tampoc pots parlar de moment, però diguéssim, és potent Sabadell, no? Sempre ha estat, no?
Jo crec que sí, vull dir, és que sempre passen coses, el que passa que falta veure-les, no? Que això també és, moltes vegades, és lo difícil, i hi ha molts creadors aquí que ja no només es dediquen a la pintura, sinó també inclús a la música o a la moda, i crec que Sabadell està passant, l'Estruc també en aquest sentit està fent una bona tasca, perquè fa venir a gent de fora, I bueno, però com a creadors locals n'hi ha una pila.
I això, abans d'això, ràpid, també parla'ns de la Xina, també, no?, que vas anar...
Ostres,
a la Xina.
Sí, bueno, això va ser una sort per mi poder arribar allà, no?, i la veritat que em van acollir molt bé, aquella gent, els que porten amb la galeria amb qui treballo, són molt joves, molt entusiastes, i van creure en mi gairebé des del primer moment. Ells també eren molt, molt sincers, i vaig veure que tenien confiança en el meu treball, em van donar la flexibilitat necessària com per poder fer una obra molt personal. Vaig treballar molt allà, ells dinen a les 11, a les 11 o a les 10, i ja, clar, des de les 10 a les 6 de la tarda, doncs, em cansava de treballar a l'estudi, però bueno, després també anava a visitar coses, inclús a la nit arribava a l'estudi i amb més ganes seguia treballant.
I ara que parlaves, no?, del talent que tenim a la nostra ciutat, no?, aquí a la Xina, per exemple, me'n recordo que quan vas tornar em comentaves, no?, els recursos que tenien, no?, els joves creadors per, doncs, això, disposar d'espai, de material, fins i tot a l'hora de crear, no?, per tenir aquesta llibertat que també és necessària.
Sí, a més, penso, bueno, ja m'ho deien, no?, que les classes mitjanes, bueno, les classes mitjanes s'havien eixamplat molt, i hi havien molts, es palpava certa riquesa dins del moment que pugui tenir Xina, que això ho vaig veure més o menys. Òbviament hi ha pobresa com a tot arreu, però crec que ja és un món que està en explosió. Em va sorprendre molt que em diguessin que l'art contemporani pràcticament només tenia 20 o 30 anys. Anteriorment era un desert cultural, es feia poesia, paisatges, cal·ligrafia, però l'art modern, entès com el que tenim aquí, no hi era. De fet, quan vaig estar a CAFA, que és la universitat, una universitat espectacular d'art, que ja ens agradaria tenir aquí un campus universitari només d'artistes, vaig veure que els propis xinesos estudiaven els artistes occidentals moderns, no? També tenen la seva part històrica, però no sé si fan massa revisió sobre la història ells, perquè, clar, per ells, suposo que el govern també té els seus mecanismes per difondre i elevar la revolució.
Dels anys 60, no? Va quedar tot en blanc, no? Tota la
però
Xina.
Jo vaig conèixer la Xiao Lu, que és una gran artista, que està bastant perseguida, no com a Ai Weiwei, però em va dir que també coneixia l'Ai Weiwei perfectament i que havia anat moltes vegades al govern al seu estudi a controlar el que feia.
Bueno.
Sí. I va ser una persona molt activista en els fets de Tiananmen i va ser un plaer poder-la conèixer. O sigui, va ser una de les grans artistes que vaig arribar
conèixer allà. Després també vaig conèixer el Sui Jiang Guo, que és un escultor que sembla que faci un pop, un art pop, però amb una mica de gresca, no? Agafa, per exemple, la típica gorra de Mao i la presenta com estripada. Bueno, jo crec que també l'art xinès a vegades s'ha d'entendre entre línies, una mica.
Conceptualment és un altre món, no? Tota la Xina deu ser uns altres codis, no?
Sí, el que passa que s'han occidentalitzat molt allà. Jo el que vaig veure és que els hi van canviar també el que és la democràcia pels petits privilegis o xurrades que a Occident tenim, com són els telèfons mòbils o les grans marques, no? Ells volien probablement ser com Occident, tenir McDonald's, disfrutar del que, diguem-ne, tenim aquí, a canvi de que estiguin calladets i no molestin massa, no?
Es veuen Ferraris pel carrer, vaja.
Sí, sí, i els concessionaris Tesla que hi havia, vull dir, també eren importants.
Doncs tota una experiència la que vas viure i que evidentment doncs, segurament doncs, tot això no? després impregna part de la teva obra. Parlaríem de moltes altres coses, però és que se'ns va acabant el temps i encara hem de saludar una persona que tenim en directe. És el net de Joan Vila i Grau, besnet d'Antoni Vilarrufat i és comissari, periodista i també company i doncs, amb qui faràs una exposició molt interessant i ens interessava doncs, això, també posar-la en relleu. Joan Vila, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, doncs avui compartint l'alegria de viure del Gerard, explica'ns a tu com també doncs, comissari, no? Què destacaries del Gerard artista, no? I parla'ns també d'aquest projecte que teniu, aquesta mostra que prepareu per la propera temporada que té molt a veure amb els residus, no? Que generen els artistes.
Ah, sí, bueno, en primer lloc, què dir del Gerard que no ho digui ja la seva obra, perquè és una cosa que mira, que m'agradaria destacar perquè amb el Gerard hem parlat força, i és que al final una de les virtuts que crec que té l'obra del Gerard és que per ella mateixa ja s'explica, que en aquest sentit és molt, o sigui, nosaltres podem mirar una obra d'en Gerard Torres i d'alguna manera compartir la joia de la bellesa que vol explicar. I és una cosa que jo crec que s'ha de valorar molt amb els artistes, no? Que només mirant la seva obra, sense tenir ni idea de qui és ell, de què fa o de què sigui, ja ho veiem i ja s'explica per ell mateix. A part que també trobo que, a banda d'això, té un discurs molt ben centrat, que està molt bé. I, de fet, mira, després de la primera quarantena, la que vam viure, bueno, ara fa literalment un any, va ser un dels primers artistes que vaig poder tornar a visitar el seu estudi i la veritat és que em va ensenyar tot d'obra, que ara una part s'exposarà a la Rans Bravo l'any que ve, i, ostres, doncs mira, va ser un motiu d'alegria, si et soc sincer, saps?
Doncs sí, a més jo destacaria també el cromatisme de les seves obres, a mi em fascina el color.
Sí, sí, perquè està molt ben trobat, o sigui, ha aconseguit poder sintetitzar el que diríem que és el pòsit, no?, d'aquesta cultura urbana, postindustrial, d'aquest món en el que vivim, en el qual les grans idees, no?, ja no tenen tanta tirada, però continuen allà. Ha aconseguit sintetitzar tot això, a més de la ciutat de Sabadell, les seves contradiccions, la seva manera de viure, i també per extensió les del Principat de Catalunya, i ho ha aconseguit convertir en una obra molt potent. I els colors en són una gran part, i realment està molt bé, a més amb aquest punt pop i net, no?, que té al final, vull dir, és una cosa digna de celebració.
I escolteu, a veure, ja que parlem de celebracions, Gerard, parla'ns d'aquesta mostra, no?, d'aquesta exposició, que m'agrada molt per aquest tema, no?, de com genereu residus, no?, als artistes abans de començar a crear.
Sí, bueno, a mi el que també una mica amb el meu treball m'agrada parlar de què puc fer jo amb ell i al final treballar amb tot, no? Jo penso que un artista no és només artista en el taller, sinó fora d'ell. Llavors, tot el que es genera en el taller pot tenir un interès per al final comunicar pues, el treball que vulguis portar a terme i que penso que el residu condensa aquesta complexitat de la creació artística, que moltes vegades neix involuntàriament i parla molt més de lo que un pot incidir de manera activa, no? Llavors, això, el que són els errors, els accidents, tot allò que es genera a partir d'una pràctica, crec que és interessant i humanitza la creació artística perquè parla d'aquesta imperfecció. Penso que ara actualment vivim en una superficialitat de la imatge que és massa net tot i al final és com sospitós. I mostrar aquesta part més que no controlem crec que pot generar coses noves i diversificar els camins de la creació, no?, que un té. Sí, doncs jo estic molt content de que... Digues, Joan.
Així t'interrompo, Gerard, que ja està bé també. No, que per ampliar la qüestió que deies dels residus, també una cosa que ens plantejàvem en aquesta exposició és entendre els residus de material pictòric de l'artista en el seu taller com a derelictes, com a trossos de fusta que són abandonats en un mar i que quan els retrobem d'alguna manera són més vells que quan els hem llançat per la borda, no? O sigui, en el sentit de que, per exemple, el Gerard doncs, té tonelades de draps bruts pel seu estudi, que si els tractem bé potser ens amaga una mica, bueno, o ens mostren la bellesa que amaguen. I una miqueta anava per aquí, a més del que deia el Gerard.
Uh-huh. Doncs això del derelicte, això és... ho va treure el Joan i em va semblar molt bona idea. Estic molt content de poder treballar això amb tu, Joan, i en seran moltes més, segur.
Doncs nosaltres les explicarem aquí al matí també, quan arribi el moment. Moltíssimes gràcies, Joan, també per participar en aquesta secció. Una abraçada.
Una abraçada.
Moltes gràcies, adéu.
I doncs se'ns va acabant el temps, però a més tenim un familiar que també ens ha volgut doncs, expressar la seva opinió. A més és també doncs, un Sant Martí que jo crec que també doncs, a la plaça del Mercat Central jo crec que és tot un referent.
Soc l'Àlex Castany i soc l'orgullós cosí del Gerard Torres Sant Martí. Avui voldria, en aquest petit homenatge que se li està fent, voldria parlar una miqueta d'ell. I és que la veritat és que és un tio excepcional. Fixeu-vos que ell porta tota la vida desenvolupant aquesta sensibilitat artística que té. Ja recordo ja des d'ell de ben petit, quan era tan sols un nen, participant i guanyant concursos de dibuix en el Zoològic de Barcelona. O després quan va començar amb tota la seva etapa del graffiti i de l'art urbà. I gràcies a ell jo vaig començar també a desenvolupar aquesta mateixa sensibilitat una miqueta per tot el món artístic. Jo, Gerard, no puc estar més que agraït per tot el que m'has ensenyat, totes les reflexions que m'has fet fer i sobretot per obrir-me a les portes del món de l'art, que molt probablement sense tu mai les hagués pogut experimentar de la mateixa manera. Així que la veritat que crec que Sabadell és una miqueta millor per tenir a un artista com tu. No en res més per afegir? Una abraçada ben forta, cosinet.
Una abraçada a l'Àlex, que jo diria que ell és un artista, de la carn també,
sí,
Gerard.
Ell és el meu cosí, però sempre ho hem dit, és com si fos el meu germà, realment. O sigui, és que ens hem criat junts dia a dia. Em coneix molt bé.
Nosaltres també avui, Josep, hem intentat doncs, a conèixer una mica més el Gerard en profunditat. Se'ns acaba el temps i ens queden dues preguntes. Vinga, Josep.
Una miqueta, Gerard, quan estàs això una miqueta de capa caiguda, que estàs desanimat, allò que estàs una miqueta down, a on trobes l'alegria de viure? O amb què?
Jo, a vegades, quan estic... Sí, això, quan estic més down, no? Penso que m'agrada pensar que tot suma, no? No, al fi i al cap, i m'agrada veure el camí fet, no? Que he portat a terme, no? I fins on he arribat, malgrat tot. I això pues, em fa estar content de mi mateix. I després també veure els grans artistes, no? com han desenvolupat el seu treball, que al final l'art és què fas amb allò que et passa. No? Si estàs trist, doncs fes alguna cosa perquè et pot generar coses noves. I jo crec que l'alegria de viure la trobo aquí. En produir a partir d'allò que em passa a la vida.
Silenci, eh? Silenci.
Sí, perquè ens ha fet reflexionar, el Gerard, perquè la veritat és que és així la vida, que moltes vegades ens obsessionem, no? Tots hem de ser, doncs, això, perfectes, alegres, i no, A vegades tots tenim aquests moments difícils, no? I es tracta d'aprendre, no? O fins i tot en el teu cas, Gerard, aprofitar-ho per crear. I l'última pregunta, Josep.
Exacte. I llavors ja, bueno, ja haurà de ser de cara a la temporada vinent o així, o quan els déus ens permetin trobar-nos un altre cop, no? Quins recomanes? Quins recomanes per venir aquí a l'Alegria de Viure, que comparteix una estoneta la seva alegria de viure amb nosaltres?
Ostres, moltes persones, no? Per exemple, n'han sortit dos avui, que és, per exemple, el meu company d'estudi, el Fran. Després també l'Àlex, el meu cosí. I una persona que molt apreciada per mi, que és la Montserrat Sansarric. Jo crec que, si no ha estat invitada, té molt a dir, també. És un artista històric de Sabadell. I val la pena també escoltar-la perquè ahir justament vaig estar parlant amb ella i cada dia que la sento, o sigui, aprenc coses noves.
Doncs nosaltres també hem après moltíssimes coses avui, Gerard. Gràcies per la teva sinceritat, per la teva passió i per la teva vocació artística. Una abraçada a tots dos. Josep.
Sí, i només això, saludar i agrair a tots els oients la paciència que han tingut a nosaltres. Gràcies per compartir aquestes 43 alegries. Gràcies, Gerard. Gràcies, Raquel. I res, que sempre, com sempre, és un privilegi estar a Ràdio Sabadell i compartir, doncs, aquesta estoneta, aquestes alegries amb tots els oients i amb tu, Raquel, i en aquest cas amb tu, Gerard. Moltes gràcies.
Moltes, és compartida l'alegria i felicitats també la tasca que feu des de la ràdio, l'alegria de viure, i tu, Raquel, també per la confiança que em dones.
A vosaltres, que feu brillar encara més aquest programa, i evidentment a la Rocío i al Toni, els nostres tècnics, que fan màgia sempre amb aquesta secció.
No ho mai, eh? La Rocío, el Toni, sempre...
Això també.
Són vitals. Són... La tasca dels tècnics també és vital. Per acabar, que nosaltres ara farem doncs, una altra secció amb la plataforma Vàlua, però necessitem que ens recomanis una altra de les cançons que has triat.
Pues mira, us recomanaria la cançó, una que a mi em va tocar molt de jovenet, que és la Falsa Alarma, que es diu El Santo, que això em va quedar sempre molt present.
Doncs amb aquesta cançó jo crec que ens abocarà aquells túnels de la Renfe i et veurem allà pintant, no?, en el record del passat. Una abraçada a tots dos. Bon estiu, cuideu-vos.
Una abraçada.
Abraham pasó al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras, duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso. Abraham pasó al santo, nada que ver con dato cristiano. Mensajero de verdades puras, duras como el hardcore, siendo aclamado por cientos de individuos a su paso.
Venga, dale. Pues empalmo y que me escuchen los que estén sentados en el palco. Es nifando talco que me planto y me presento como el santo. A la mínima me exalto, en el micro yo resalto. A veces corriendo soy más rápido que un galgo.
Sobrecargo,
que mis rimas y mi estilo tienen garbo. Sin caballo pero cabalgo, soy el caballero hidalgo. Y ahora dime,
¿qué?
Si es que vienes buscando algo.
¡Vamos, vamos,
vamos! ¡Vamos! He pasado el tramo y campeón de campeones me proclamo. De todas las competiciones yo soy el que gano. Claro, con mi hermano al lado, con el Neas al plato, con Mr. Guti y el Digache Santiago. Me convierto en mago y no es ningún milagro, pero cuando agarro el micro tengo oyentes consagrados, como el Papa y el Obispado, como Cristo y el Cristiano, como egipcios con sus dioses, aunque estén embalsamados. Ya ves quién actúa, el primogénito haciendo la púa, viendo los candados más privados con una ganzúa. Falsa alarma no corrige,
evalúa,
al igual que te insinúa que la saga. Así es que empuña la cuña con tu pezuña, que el santo refunfuña desde España, más concreto
Cataluña.
Para que grites aleluya, en el Kung Fu yo soy la grulla, y esas rimas si son malas no son mías sino tuyas. Fantástico, el micro en mi poder es lo máximo, estilo hip hop del santo. Eclesiástico, tan frío como el Ártico, despierta con mi cántico y en este partido no gano. Soy el árbitro.
Al matí, amb Raquel García.